inassolibles, sinó instruments diaris per assolir objectius i convertir-los en realitats, fossin els acords de la Moncloa, la Llei General de Sanitat o la convivència pacífica a la nostra societat.
I amb aquesta informació arribam a les 10 i 4 minuts. Més notícies quan siguin les 11.
Més informació a ib3notícies.com.
Flors en el desert. Dina, que arreglarem el món. En David Oliver.
Vinga, iniciem aquesta volta per aquesta sisena fira virtual, això sí, del mercat social. Earth Intruders, així ho canten a Björk, que són les persones que participen del mercat social. Són intrusos, un món que concep l'economia de forma molt diferent. Ho anirem veient, i si voleu convertir-vos en part d'aquests intrusos, ara mos explicaran per què val la pena fer-ho. El que farem serà això, una volta per un mercat social que enguany, que se celebra aquesta sisena fira centrada en aquest mercat social, i serà virtual. Serà a través de tot un seguit de sessions que se duran a terme des de demà mateix i al llarg de tota la setmana fins dia 28, i que podreu participar-hi. Bueno, no tot són sessions virtuals, ara ho explicarem. Hi ha una install party a la plaça dels Patins, precisament, el darrer dia 28, a la plaça dels Patins de Palma. Però sí, té un component virtual que ja és moneda de canvi habitual en els temps que corren, no? I que ja en si mateix és un recorregut per diferents opcions d'economia social. I nosaltres ho reproduirem en certa manera en el programa d'avui. Ho farem començant amb en Jordi López. Ell és un dels impulsors d'aquesta fira del mercat social i també una persona fortament implicada en tot allò que té a veure amb això, amb lo social. Feia feina de xalles, actualment és a Reas, que estàvem parlant d'una xarxa d'economia alternativa i solidària quan parlem de Reas, i allà sempre hi ha en Jordi en aquest tipus de batalles o de devocions. Jordi, bon dia, com estàs?
Què tal? Bon dia, molt bé.
Jordi, quina feina feis a Reas?
Bueno, bàsicament fem projectes de promoció de l'economia social i solidària en àmbits com, per exemple, el consum responsable, i per això ens implicam en el mercat social, i també de promoció d'empreses d'inserció i de polítiques públiques per foment de l'economia social i solidària a les nostres illes.
D'acord. Ara, si vols, enguany tinc moltes ganes d'anar a l'arrel de les coses, no? A lo millor per parlar a persones que potser no estan familiaritzades amb això de l'economia social, del mercat social. Com definiries el que és l'economia social, que té que no tingui un altre tipus d'economia?
Bé, bàsicament que, a més de tenir en compte els aspectes econòmics perquè les empreses i organitzacions siguin viables, té en compte la cura de les persones i del territori. És a dir, és una economia que, de qualque manera, posa les persones en el centre.
Val, per tant, allò que, diguem, no és a dalt de tot, és ànim de lucre?
Efectivament. En aquest cas, l'objectiu fonamental és el propi objecte social que tenen aquestes empreses iniciatives, ja sigui en favor de les pròpies persones treballadores, com és en el cas del moviment cooperativista, o en altres casos, iniciatives d'inserció social, de comerç just, que afavoreixen la sostenibilitat, etc. L'objectiu fonamental és l'objecte social en favor de la sostenibilitat o en favor de la millora de la situació social de les persones.
Vegent tots aquests valors que d'entrada crec que, i objectivament, no?, la majoria entenem com a positius, per què no hi ha més economia social? Per què no hi ha més empreses que puguin fardar de tenir aquesta etiqueta?
Bé, el primer que hem de dir és que afortunadament cada vegada n'hi ha més, tot i que hem de reconèixer que des del punt de vista quantitatiu encara és poc rellevant, tot i que sí que té la seva importància qualitativa. Nosaltres pensem que un dels problemes fonamentals és la manca de visibilitat pública que tenen aquestes iniciatives, és a dir, moltes vegades les persones consumidores potencialment interessades en aquest tipus de consum ètic o social o mediambientalment sostenible no coneixen aquestes iniciatives o bé tenen dificultats per accedir-hi, no? I aquí és on entra el mercat social en les seves activitats, especialment en la seva fira, que com s'ha dit, va començar en 2015, ja és una cita consolidada, i que enguany també la volíem fer malgrat les limitacions que imposa la pandèmia, perquè de qualque manera és una oportunitat que tenim precisament per això, perquè aquestes iniciatives, aquestes alternatives de consum siguin més conegudes per el gran públic i d'aquesta manera, a poc a poc, se puguin anar consolidant i cada vegada hi hagi més persones que puguin recórrer en el consum de productes i serveis en criteri de consum responsable.
D'acord, d'acord. Aquesta fira virtual d'enguany s'inicia demà, com dèiem, la teva participació en nom de Rees serà el dimarts, no?, a partir de la una. Bé, seràs tu que parlarà en nom de Rees,
sí,
no, Jordi?
Sí, efectivament. Bueno, en aquest cas, dimarts el que feim virtualment, en aquest cas, és presentar una guia pràctica sobre empreses d'inserció i contractació pública, és a dir, com poden ser les administracions, el govern, els consells insulars i els ajuntaments de les Illes Balears, afavorir l'activitat de les empreses d'inserció en favor de la cohesió social a través de la contractació pública, presentant aquesta guia que hem elaborat.
Val. I com se pot accedir a la participació? Com podem seguir el mercat social virtual?
Bé, a través de les xarxes socials de mercat social, Facebook, Twitter, Instagram, són molt fàcils de trobar, vas cercar mercat social, Twitter, Mercat Social Facebook o Mercat Social Instagram, se pot accedir en el programa i en el formulari d'inscripció perquè enviem a les persones interessades s'enviats a les sessions que se faran a través de la plataforma.
D'acord. 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 I de nosaltres el que farem serà precisament ara fer un recorregut no cronològic a través de les diferents sessions que se faran virtualment al llarg d'aquesta setmana. Quan dic no cronològic és que no començarem passada dilluns, passarem passada dimarts, que ja mos n'ha fet una referència en Jordi, sinó que ho hem ordenat a través d'altres criteris que ara vos anirem explicant. Jordi, ara iniciem aquest camí perquè l'audiència pugui saber, pugui fer una volta per el mercat social, tenir una mirada, no?, completa del mapa del mercat social. Només una cosa per acabar. Vegem com vares començar en tot això, ara fa l'any 2015, no? I vegem com estem ara. Quina progressió, com avalua't la progressió del desenvolupament de les iniciatives de mercat social?
Bé, sobretot, jo crec que per una banda podríem parlar de que hi ha una consolidació, és a dir, cada vegada aquestes iniciatives se van assentant a la nostra societat i, per una altra banda, cada vegada proliferen noves iniciatives per fer front a noves necessitats, sobretot en l'àmbit de serveis cooperatius. De llavors ençà, des del 2015, a les Illes Balears s'ha consolidat molts projectes de Som Energia, que és una comercialitzadora d'energia 100% renovable i cooperativa, Ecoche, que és una cooperativa de persones usuàries de cotxe elèctric compartit, Supermercat Cooperatiu, que és una iniciativa que ja s'ha creat i que està a punt d'obrir el seu supermercat a Palma, el tema de cooperativisme d'habitatge en sessió d'ús, com seria el projecte de Can Nostre Habitatge Cooperatiu, que en aquest moment encara està en fase de projecte. En definitiva, a mesura que va incrementant la problemàtica social, la societat és capaç de donar respostes econòmiques a través de l'organització del consum col·lectiu en aquestes necessitats socials. I, per tant, estem en un escenari en el qual cada vegada hi ha més alternatives de productes i serveis en criteri de consum responsable en el nostre abast.
D'acord, Jordi, i vos seguirem a partir de demà, gràcies, i també enhorabona. Perfecte. Perquè aquest tipus d'iniciativa, lo interessant és que tinguin permanència en el temps, no? I aquesta l'està tenint.
Gràcies, com sempre. Una abraçada.
Fins aviat, Jordi. Que vagi bé. I ho deia dèiem, serà una fira virtual, ho han dit en diferents ocasions, però també hem insistit en un fet, i és que dia 28 aquesta fira tanca amb allò que se presenta com un install party a la plaça dels Patins de Palma. Allà hi podeu anar si vos voleu donar d'alta de serveis i consumibles a cooperatius. Ja ho sabeu, aquesta cita és de les 10 a les 2 del migdia a la plaça dels Patins de dia 28. Però ara el que han de fer és això, demanar-nos. Per què, per exemple, val la pena acostar-se a la UCTAIP. Estan parlant de la Unió de Cooperatives de les Illes Balears, i en nom precisament de la Unió de Cooperatives, dia 26 participarà també a la una del migdia Enric Pozo, participarà en aquestes sessions virtuals que, insisteix, el que mos deia en Jordi, cercar un mercat social i a través de Facebook, de Twitter, podreu seguir aquestes sessions virtuals. Enric, bon dia, com estàs?
Què tal, bon dia? Bé.
Digues, Enric.
No, bé.
Així m'agrada, Enric. Què t'anava a dir? A dia d'avui, situació de crisi. Me record que aquesta entrevista amb altres persones, o el punt de partida d'aquesta entrevista amb altres persones, el vaig tenir a l'anterior crisi, no? Quan venen mal dades, la cooperativa és especialment una bona opció?
Home, la cooperativa sempre és una bona opció, tant estem de crisi com no de crisi. És una bona opció perquè, com ha dit un poc en Jordi, nosaltres sempre ens centrem en les persones. I el centrar en les persones, la part econòmica és fonamental també, perquè no volem ser una empresa en la qual doni pèrdua, al contrari, volem un benefici, però sobretot per millorar el que és l'economia de la persona, però sobretot la part laboral i la part de consciència de que treballem cap a un món millor. Per tant, quan hi ha una crisi, el darrer que se planteja a una cooperativa és despedir gent. Ja. O sigui, el que se fa primer de tot és regular el treball, i per tant, igualment una empresa capitalista mira molt els beneficis econòmics, aquí el que miram és la persona i la regulació del treball fa de que puguem mantenir millor els llocs de feina.
D'acord. Escolta, i a l'hora de muntar-ho, és més complexa, manco complexa, muntar una cooperativa que una SL o que una societat anònima?
Bé, jo vull dir que fa un any, un mig, era bastant més era complicat, però ara en la nova normativa, que va sortir una llei de microcooperatives en les quals es poden fer amb dues persones suficient per muntar una cooperativa, amb un temps de menys d'un mes ja se pot muntar la cooperativa.
D'acord.
I això fa que s'hagi liat moltíssimes places. I una cosa important és que quan tu presentes els estatuts i presentes la part de que has de fer una aportació mínima econòmica davant notari, etcètera, quan se presenta a la conselleria, si en 15 dies no t'han dit res, vol dir que ja està aprovada la cooperativa. Per tant, és una part important administrativa que és favorable el silenci administratiu.
Perquè abans eren 3 persones, el mínim.
Sí, no, bé, el mínim eren 3 persones. Ara en la microcooperativa són 2 persones amb una cosa a afegir, i és que durant això només pot ser un màxim de 7 anys. Si en aquests 7 anys s'ha d'aconseguir que es projecte que algunes persones més que estan treballant i no són socis, s'incorporen de soci i llavors se converteix en una cooperativa.
D'acord.
I només té com a objectiu és que només pot ser, ser microcooperativa, només poden ser entre 2 i 10 persones. Quan són més de 10, ja automàticament és una cooperativa.
D'acord. Enric, beneficis fiscals de fer una cooperativa i no una altra fórmula, quins serien els més destacats?
Hombre, els beneficis fiscals són, per una banda, que hi ha una reducció en el tema de... crec que en aquest moment hi ha una excepció important en l'impost de societats, Després, l'exenció fiscal també és tot el tema de patrimoni, i llavors hi ha una cosa molt important, i és que quan hi ha beneficis, una part important de beneficis no s'han de separar correctament davant d'Hisenda, o sigui, no les hem de declarar, una part que són un 20 o 30%, sí. Perquè han de quedar com a fons de sa cooperativa, sobretot com a fons de formació, com a fons de millora cap a el treballador, i també com un fons de manteniment l'estructura econòmica i capitalitzada de la cooperativa. I l'altra resta, que ronda entre un 60 i un 70%, aquesta resta, si hi ha hagut beneficis, s'ha de declarar.
Situats específicament en aquell context de crisi que evocaven al principi, no? Una cooperativa té fortaleses en situacions complicades? Els passa millor les crisis?
Home, jo crec que la fortalesa són els socis. Com es projecta el col·lectiu, ha de ser un projecte col·lectiu, la gran fortalesa són ells, i ells s'han de regular per veure com en surten d'aquesta crisi. Uh-huh. És evident que a vegades s'ha de fer més hores de feina per poder mantenir un lloc de feina estable, però més que més és perquè el que se vol és el manteniment. Mentre que una estructura capitalista, segurament que quan els números no surten, ja se declaren en crisi i ja tanquen l'empresa. Nosaltres, per exemple, durant aquesta crisi que diuen aquest mig any que duim de la pandèmia, heu augmentat també el número de cooperatives. O sigui, no hi ha hagut cap baixa de microcooperatives, però ha hagut un augment bastant important. Jo parlaria d'un 20 o un 30% respecte a altres anys.
Sí, d'acord. Escolta, amb això que ara comentes, pot ser, ja m'has comentat una qüestió que ara te volia demanar, no? I és si una cooperativa te pot sortir d'on abans no te l'esperaves. A lo millor és una manera de donar una altra forma a habilitats que tenim però que sempre hem desenvolupat com a fent feina per una altra, per dir-ho de qualque manera. És una oportunitat per fer una cosa més personal, més teva, més creativa?
És evident que és una gran oportunitat, perquè, per exemple, quan parlem d'emprenedoria, per que l'emprenedoria ha de ser emprenedoria individual.
Sí.
O sigui, com deia, aquí estem parlant d'una emprenedoria col·lectiva. I aquesta emprenedoria col·lectiva significa que les habilitats que té una persona, la manera de liderar, de gestionar, d'organitzar, d'innovar, de crear, o sigui, tots aquests conceptes, juntant persones, a vegades tu tens una habilitat millor que les altres, i aquí el que fem és cooperar entre nosaltres i tenir el lloc de feina entre nosaltres i sempre com nosaltres. Uh-huh. Ara te puc posar exemples, eh? Sí. Per exemple, durant aquest terà, per exemple, els temes que estan sortint a nivell de societat, per exemple, ara que he parlat molt d'energia solar, doncs uh-huh. S'ha creat una microcooperativa d'enginyers que es dediquen a estudiar i a crear acumuladors d'energia solar aquí a Mallorca, concretament a Manacor. O, per exemple, ha sortit una microcooperativa que se dedica a la importació de mobles xinesos.
Sí.
Entén? O sigui, estan sortint totes aquestes emprenedories, tot aquest canvi que demana un pot social, aquest canvi cap a un altre model econòmic d'altres treballs, a través del món cooperatiu està sortint en aquest moment aquí a les Illes Balears.
D'acord. I Enric, simplement amb dades de com trobar-vos. Com ho pot fer una persona que mos estigui escoltant per saber com iniciar tot això amb el vostre assessorament?
Sí, mira, nosaltres si poseu fàcilment a Utaib, com has dit, tenim una pàgina web, uh-huh. que se diu www.utaib.coop. Tenim el domini de cooperativa en dues hores, no amb M.
Sí.
Evidentment, també si poseu en el Google la Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears, també serà molt fàcil. I llavors també tenim els correus electrònics, tots, per exemple, n'hi ha un que és importantíssim, que és orientació, @utaib.coop, a on tothom pot demanar qualsevol cosa i nosaltres, a més, assessoram, les ajudem a fer els estatuts i sobretot també tot aquest acompanyament abans i després, com a vegades són els plans de viabilitat, els plans de gestió, ajuda econòmica, doncs tot això ho podem fer a través d'aquest correu electrònic, o també tenim un número de telèfon, però bé, si anéssiu a la pàgina d'utaib.coop,
allà ho tenim tot.
Allà està tot, i tot el correu electrònic, inclús també allà hi ha estatuts, com fer una cooperativa, com fer una microcooperativa, i veure també exemples d'aquest moment que hi ha a les Illes Balears.
D'acord, i ja ho sabeu, Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears, UCTAIP, aquí els trobareu, uctaip.coop. I Enric, moltes gràcies per aquesta estona, i anem parlant.
Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer, i a veure si aquesta setmana de l'economia social que farem servirà un poc més per obrir els ulls a tota la societat de Illes Balears en conèixer un model diferent i aquest model de canvi on les persones són el més important.
Segur que serà així. Idò, fem una pausa i continuem aquest recorregut per aquesta fira virtual del Mercat Social. Una abraçada, Enric, fins aviat.
Molt bé, gràcies.
Flors en el desert, David Oliver, IB3 Ràdio.
Et venen de gust unes tapes o un còctel? Del 25 al 29 de novembre podràs assaborir les millors tapes i còctels de Palma en una nova edició de Tapalma. A més, el 23 de novembre es durà a terme el concurs que tindrà lloc al Palau de Congressos. Més informació, tapalma.com. Organitza Agència Com i Restauració CAEP amb el patrocini de Naviera Armas Transmediterrània i Ajuntament de Palma.
Ajuntament de Palma.
30 anys D.O. Binissalem. Santa Maria, Consell, Binissalem, Santa Eugènia i Sencelles. Una comarca on s'hi elaboren vins singulars amb varietats locals, preservant el paisatge amb esforç i dedicació, elaborant i compartint amb tu vins de qualitat. A la teva copa, D.O. Binissalem. 30 anys amb identitat i qualitat. Amb el suport de promoció econòmica i desenvolupament local. Consell de Mallorca. Binissalemdeo.com.
Són les 7.
Són les 2.
No importa quina hora és.
8 i 34 minuts.
Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut.
Els nostres acompanyants a l'estudi, comptant...
Tornar a escoltar el programa que t'agrada.
Avui parlant d'arqueologia...
Fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva
tots
mida.
Tots els nostres programes anteriors a IB3 a la carta.
ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Eivissa i Formentera, 93.7.
Flors en el desert. Parlam d'empatia.
Anirem descobrint aquestes altres maneres de consumir, de fer empresa, una cosa i l'altra van relacionades, de vegades no hi ha empresa si no hi ha consum, no és vera, i a través d'iniciatives vàries que se presenten en aquesta fira del mercat social, que vos dèiem serà virtual, insistes, cercar un mercat social Illes Balears i a partir de demà podreu anar seguint les sessions que fan sobretot a la una, no? I sí, hi ha opcions que se presentaran en aquest context i una d'elles se diu Mi Cestita. Volen saber de què se trata i mos ho ha de contar en Quique Castelló. Quique, bon dia, què tal?
Hola, buenos días.
Quique, ¿me cuentas un poco lo que es Mi Cestita?
Pues Mi Cestita.com es un marketplace en el que se puede comprar cualquier tipo de producto, no solamente de la economía social y solidaria, sino también de cualquier comercio que quiera estar dentro de Mi Cestita, pero que cumpla una serie de valores que vayan encaminados hacia la igualdad, hacia la economía social.
Sí,
básicamente.
Uh-huh. Oye, ¿cuándo nació? ¿Cómo decidisteis apostar por esto?
Pues a ver, nació en 2015 en realidad. Uh-huh. Es un proyecto de María Beceras, que es la impulsora del proyecto y que ahora no puede estar con nosotros porque está un poco mala la pobre. Y es un proyecto que nació en 2015, cuando todavía la palabra marketplace no era precisamente una palabra que estuviera en la boca de la gente.
Yeah.
Y muy enfocado hacia el productor, para poner en contacto al productor con el consumidor en origen y sobre todo con productos ecológicos, productos de la tierra, productos de cercanía, ¿no?
Uh-huh.
Y con una que cumplieran una ética, ¿no? Este proyecto por cosas de la vida se paró porque bueno, la vida pasa por encima de la gente a veces.
Sí.
Y a raíz de la COVID, pues nos encontramos con una situación muy curiosa y era que haciendo cuarentena en una casita de campo aquí en Mallorca, pues nos encontrábamos completamente impedidos para obtener productos de primera necesidad.
Yeah.
Y las páginas web de venta, de mercados y demás, estaban saturadísimas de gente que estaba, pues me imagino que en la misma situación, ¿no? Entonces no había una alternativa real que pudiéramos utilizar para surtirnos, ¿no? Entonces, ¿por qué no tirar de un proyecto que ya se había iniciado en 2015 y nos pusimos en marcha con él? Y es un poco como hemos empezado esta segunda versión.
Sí, Quique, ¿cómo se hace para no morir en el intento, no? Hay muchas historias que nacen y mueren, ¿no?
¿Cómo se hace? Pues quitándole horas de sueño, quitándoles horas a la vida, quitándoles horas a todo, para poder sacar adelante un proyecto pues que nos ilusiona y que creemos que es necesario en este mundo.
De acuerdo. Oye, y lo que es encontrar ese tipo de productos que tienen esa etiqueta, ¿no?, de social. Comentabas que hay un poco de todo, ¿no? Pero ¿qué es lo que habéis encontrado? ¿Qué tipo de productos se pueden ofrecer y que tengan esos valores añadidos, ¿no?
A ver, te voy a decir la verdad. Nosotros hemos empezado el proyecto pues a raíz del COVID. Empezamos a pulir un poco la tecnología y luego nos encontramos con que un ayuntamiento de aquí de Mallorca, Alcaldía, se interesó por la tecnología de micestita.com y hemos puesto en marcha un mercado en un marketplace en Mallorca para productores y tiendas normales y corrientes de Calviá. Entonces eso nos ha parado un poco en nuestra intención de apertura y empezamos, digamos, el lunes. Es cuando vamos a empezar a poner productos y demás. Entonces, en realidad, ahora mismo el mercado no es operativo en el sentido de que solo tenemos una tienda que vende libros.
Sí.
Y empezaremos a partir del lunes a poner en marcha. Así que A partir de mañana, sí.
Entonces
sí,
os encontramos en un domingo. Dormid bien. Que mañana la cosa se pone seria.
Sí. Entonces en lo que sí estamos buscando son comercios que cumplan los criterios éticos.
Sí.
Que tengan un compromiso, porque en realidad lo que pensamos es que no solamente la economía, los comercios de la economía social y solidaria que están ahora sean nuestro objetivo, sino que lo que tenemos como objetivo es que los comercios en general sean parte de la economía social y solidaria, o sea, como un elemento transformador. Nuestro marketplace está abierto a todo el mundo que quiera vender, pero vamos a dar una especial relevancia a los comercios que cumplan este compromiso ético con la economía social y solidaria. O sea, digamos que los criterios de búsqueda del marketplace no solamente sean pues el precio o la cercanía geográfica, que puedas tener interés en comprar algo muy cerquita, sino que además tengan un valor social añadido. O sea, una característica que va a tener también su posibilidad de búsqueda dentro del sistema.
De acuerdo, de acuerdo.
Entonces, digamos que no queremos ser un marketplace al uso, sino que queremos dar valor a todos aquellos proyectos que tengan un compromiso ético con la economía social y sobre todo con un valor social añadido.
Entonces entiendo que si alguien tiene un comercio que responda a esas características, se puede poner en contacto con vosotros, ¿no?
Efectivamente.
¿Cómo lo puede hacer?
Pues básicamente a través de nuestra página web o bien www.micestita.com o a través de www.ético.es o a través del correo electrónico mercado@micestita.com.
Sí, jo crec que micestita.com és més directe, no? Fàcil de recordar. Recordeu www.micestita.com.
Sí, www.micestita.com.
Perfecte, idò. Ja ho sabeu, teniu una visita per fer ja. Quique, gràcies per este rato i un abrazo a Maria, que se reponga.
Sí, espero que se ponga bien. Hasta
venga,
luego.
Adéu.
Un abrazo.
Però ja ho veus, hem entrat en la línia de comprar coses que tinguin aquest valor social. Ara el que farem serà anar a un súper. En quins criteris? Mireu, anem a escoltar aquests testimonis.
Ahora la gente pues a lo mejor busca más los sitios de si hay un sitio de fruta ecológica, de verdura ecológica, va por ello. Si conoce a alguien a lo mejor pues que te pueda tener una finca que tenga huevos ecológicos, pues va por ello. Entonces, lo que se busca con este supermercado es estos productos, pues unificarlos. O sea, que sea ese supermercado donde puedas ir a hacer toda tu compra, pero sabiendo de que los productos tienen una calidad en origen.
Els productes seran com un altre supermercat d'alimentació, d'higiene personal, d'higiene de la llar. El que passa que segurament no hi haurà tanta varietat i clar, la varietat serà més limitada, però és una cosa que hem d'assumir perquè tampoc no serem un supermercat convencional i s'està impugint d'un model que no mos agrada, per tant, qualque cosa segurament hauran de renunciar. Tampoc tindran productes que no siguin de temporada, tampoc no se trobaran en el nostre supermercat.
Hi trobaran coses, d'altres no hi seran. És una aventura que venim seguint i és un supermercat cooperatiu que se diu Terra Nostra i que ja vàrem anar anunciant en el seu dia que havia nascut iniciativa, que cercaven gent, varen obrir local, l'estaven organitzant. Anem a veure quin punt són ara. Mos situem just davant del que és la seu de la Creu Roja a Palma. Allà és on han trobat un local que, això, en quin punt se troba quant a habilitació? Anem a veure com us conten a Teresa Bastard, que forma part de l'equip cooperatiu que fa feina per aquest projecte. Teresa, bon dia, com estàu?
Hola, bon dia, bé, estan bé, bastant enfeinats en aquest moment.
A quin punt sou, Teresa?
Ara, sobretot, estem a quantes locals, teníem previsió d'obrir el novembre, però a veure, el que passa sempre en les obres, que surten coses que no teníem previstes i els hem de solventar. Però bé, estem parlant d'un endarreriment de 2-3 setmanes, segurament.
Val, assumible, ja veuràs.
Sí.
Dir-vos que del projecte de Terra Nostra i també de Micestita, que ara en parlàvem amb en Quique, i doncs en parlarà en el context d'aquest mercat, d'aquesta fira del mercat social virtual, dia dimecres, dia 25. A partir de la una, insistes que... No, en aquest cas, vosaltres ho feis una altra hora? Perdona, que ara m'he de posar les ulleres de lletgit, Teresa, perquè no m'ho vull equivocar. A les 6 de sora baixa. 6 de sora baixa, sí. Perdoneu, és que un té problemes de visió i me passa això, eh? És a les 6 de sora baixa que fareu aquesta intervenció virtual. Teresa, ho dèiem, vos trobeu amb aquest punt. Això què vol dir? Ja podeu anunciar més o manco una data d'obertura del supermercat?
Sí, pensam que si tot surt com esperam, que clar, no tot depèn de nosaltres, abans de Nadal voldríem obrir.
D'acord, abans de Nadal.
Si no, en qualsevol cas, és imminent, perquè ja estem bé, tenim tot a punt de les càmeres que volem, les prestatgeries, els productes, ens estem organitzant, hem contractat els tres socis treballadors que començaran a fer feina, hem contractat a fets de selecció. I ho tenim tot bastant encaminat.
D'acord. En tot això t'he de dir una cosa que té molt a veure amb el que estan pretenent avui, és explicar a la gent que troba, no?, quan se familiaritza o passa a formar part d'aquest mercat social, ja sigui com a persona que hi fa feina o com a persona que consumeix els productes, no?, i serveis que se'n deriven. I és que vàrem entrevistar a Caro, que havia arribat a Mallorca, professora de ioga...
Sí.
Que mos va parlar de la seva experiència en refugiats i tal, aquí, no?, que va fer també sessions de ioga amb persones refugiades que havien rescatat a la mà, etcètera, no?
Sí.
I se va ficar a Terra Nostra.
Sí.
I ha trobat una cosa que me sembla que és important per ella, no?
Sí, sí, és un projecte que pot donar resposta a moltes de les inquietuds que tenim en diversos camps i sí, perquè... al final te sents com que estàs contribuint d'una petita manera, però que és una suma que ajuda que tots aconseguirem canviar coses que no agraden.
Perquè per tu personalment, què representa haver-te implicat en aquest projecte, no ho sé, en el nivell que vulguis, eh? No només a nivell de, jo què sé, de motivacions ideològiques, no? Si no també llavors en el teu dia a dia es coneix persones noves, que ha passat des de que t'has ficat amb això?
Bueno, la veritat és que tots els que hi som dedicam temps, però per una altra banda tenim aquesta satisfacció de part de que mos coneixem i que hi ha dinàmiques xules i a més sempre, com sempre entreposam l'interès col·lectiu i de l'entorn, és una experiència guapa.
D'acord.
I no el vivim com un sacrifici de temps, com manco en el meu cas.
Val. Amb això dues preguntes, diguem que fonamentals te volia fer, no? Vosaltres obriu aquest establiment, veneu uns productes a partir d'uns criteris, abans ho dèiem, no? O vos escoltàvem, no hi haurà productes que no siguin de temporada, etc. Quin impacte comença a tenir la vostra feina amb proveïdors? Ja estan, que això està per veure després com anirà i tal, no? Però clar, vosaltres ja esteu cercant uns proveïdors de determinat tipus de producte. S'està començant a crear una xarxa, no ho sé, ressenyable, sí, destacable?
Sí, bueno, no podem fer aquesta previsió perquè fins que no comencem a funcionar no lo sabrem, però si mos miram en altres supermercats de la península, que hem estat en contacte amb ells, sí que mos han contat que gràcies a aquests supermercats s'han recuperat terres, gent que havia deixat de produir està produint, vull dir,
sí,
que pot ser que sí que...
Que tingueu un impacte damunt el territori,
sí,
directament,
sí,
no?
Sí, sí, sí,
sí, sí. Sí, interessant això. Escolta, i ara anem a pensar en persones que van de Nadal, s'ho estan pensant, potser vendran, potser no. Per què val la pena que vos venguin a veure?
Principalment perquè podran comprar productes d'aquí a un preu raonable, o sigui, un producte que potser el trobes segons quin comerç, però els preus per algunes economies és bastant prohibitiu, i després perquè és una manera de portar amb el teu consum una millora a l'entorn i poder transformar i contribuir a un model de supermercat que encaixa amb els teus valors i no estàs contribuint amb un altre que cada vegada que vas a comprar te sents un poc, ja, un poc malament.
Val, i amb això que deies, podríem dir que oferireu producte local i ecològic a preus molt competitius?
Sí, sí, perquè eliminam el marge de comprar directament en el productor, eliminam el marge de distribució, a més els socis aportarem 3 hores de treball cooperatiu. Serà, sí, com un recolzament en el funcionament del supermercat, en qual cosa estalviarem costos de manteniment i sí, esperem que sigui així.
D'acord, d'acord. I de, ja ho veus, això és Terra Nostra, esteu atents, seguiu-los a través de Facebook, cercau Terra Nostra, supermercat cooperatiu, i és molt fàcil veure què van fent, a més pengen vídeos com aquell que han entrat un trosset molt guai. Teniu una producció audiovisual prevista de cara a aquesta inauguració, Teresa?
Bueno, la que tenim prevista és aquesta que estem fent ara i la mos fa Moré o Moiré, no sé com se diu. I sí, supos que hi haurà més vídeos curtets i...
Ho feis bé, ho feis, sí, bé, eh? Sí, sí.
Gràcies.
Vinga, Teresa, i dona una abraçada i molta sort, val?
Gràcies, igualment.
Vinga, fins ara.
Adéu.
Vàlida, ja tenim el menjar més o manco orientat, no? Ara el que hem de fer és veure a qui li pagam sa llum. Anem a parlar-ne amb en Lluc, de Som Energia. Lluc, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, David.
Lluc, com te vas ficar tu amb això de Som Energia?
Bé, en principi jo vaig començar perquè coneixia gent que m'havia xerrat i després vaig entrar, diguem, de forma voluntària. Jo som voluntari de la cooperativa i va ser més que res perquè coneixia gent que coneixia els seus valors,
sí,
i al final te vas atracant cap a aquest tipus d'iniciatives.
Amb això hi ha una part d'aquelles que ja comença a sonar diferent en el que podeu estar acostumats quan parlant de pagar la factura de la llum. Aquí tenim en Lluc, que se fica en una cooperativa. Bueno, això no és una relació normal, no?, amb una proveïdor, amb un proveïdor d'energia. Com funciona Som Energia?
Clar, és un altre concepte. Bé, Som Energia, per qui no la conegui, és una cooperativa de consum sense ànim de lucre que comercialitza i produeix energia d'electricitat d'origen renovable.
Sí.
Clar, això que és cooperativa, en el final, és que no som només clients, som socis, i això implica que som propietaris i clients, i es tracta diferent, ja, per què rol són diferents. I en lloc, diguem, de comprar, diguem, tots consumim electricitat, ja sigui a casa nostra o al negoci, i Som Energia, diguem, dona la possibilitat de consumir a través d'ells, i amb un valor, diguem, socials i, a més, de 100% d'energies renovables.
D'acord, d'acord, d'acord. Val, i dona'm a fer una cosa, perquè, clar, hem d'entrar no només en una dinàmica de pensament diferent, sinó també, no ho sé, en matisos que potser generen dubtes a l'hora de, no ho sé, una persona que vol canviar-se, saber si les coses funcionaran més o manco d'una forma que li resulti reconeixible com a client, val? En aquest cas també membre de la cooperativa. Anem a escoltar un fragment d'una promoció de Som Energia.
Per què contractar? Per consumir energia certificada 100% renovable sense cap sobrecost. L'energia neta no té major cost que l'energia bruta. Duen a terme projectes de generació d'energia renovable finançats pels propis membres i no pels bancs.
Idò, ja ho veus, això és un fragment d'una promo, no?, de Som Energia. Lluc, què és diferent i què no ho és com a persones que rebem el servei a través de Som Energia? Mos resultarà complicat, la factura mos arriba igual, és d'una altra manera. Com va això?
Jo crec que és un dels canvis més fàcils que he pogut fer de dir en el final. Com a usuari, diguem, de final, diguem, de electricitat, no tens cap problemàtica en el sentit de que la factura t'arriba igual, un format similar i inclús més entendible, perquè se dona una informació extra, diguem, perquè en el final el que vols és assessorar també en el soci perquè estalvi electricitat i estalvi consum.
Uh-huh.
I diguem, també no obri la possibilitat de participar de la producció de electricitat d'energies renovables, ja sigui amb aportacions en capital social voluntari o campanyes d'autoproducció. Diguem, poden comprar l'electricitat de casa nostra i també una passa més, que és aportar a produir més renovables.
D'acord, aquí hi ha una part important per acabar, Lluc, que m'agradaria que l'expliquéssim, no? Com, a través d'aquesta acció de fer-te de Som Energia, tu aconsegueixes que se produeixi més energia a través de renovables. Per què? Què fas perquè això passi?
Bé, bàsicament, Som Energia, diguem, se comercialitza energia 100% renovable, part d'ella produïda per Som Energia, i en el final són aportacions de la gent que fa i a projectes que diguem, que la cooperativa promociona, diguem, que són 100% renovables, ja siguin sobretot fotovoltaica,
uh-huh,
mini hidràulica, biogàs. En el final participes activament en el finançament d'aquests projectes, és de forma col·lectiva.
D'acord. Lluc, quan serà la intervenció de Som Energia a la setmana, a la fira del mercat social?
Idò, és demà a les 6. És una intervenció que bàsicament és informar la gent nocions bàsiques de sistema elèctric i entendre la factura. A vegades hauria de ser entendible per tothom, però he de reconèixer que inclús per a mi mateix en principi tenia una certa complexitat i dius, bé, anem a aclarir dubtes que puguin tenir i després pues, uns consells o quina informació està en el seu abast per després que puguin implicar un estalvi d'energia i de dinatari.
D'acord, ja ho veus dins el context d'aquesta fira virtual. Obren foc en Som Energia. És una de les sessions que se fa a les 6 de l'hora baixa. Com us dèiem, n'hi ha que se fan a la 1. Aquesta és una de les que se fa a les 6 de l'hora baixa. I doncs, Lluc, gràcies per aquesta estona i
no, amb altres.
Segur que tindràs molta audiència demà.
Gràcies.
Una abraçada, fins aviat.
Igualment, adéu.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
¿Sabes que el consumo de algunas sustancias nos va robando la vida hasta llegar a no saber quiénes somos? Si es tu caso o el caso de alguien a quien aprecias, habla con nosotros. Projecte Home Balears, un proyecto de vida. Con la financiación de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.
Cada any, la grip provoca problemes de salut i centenars d'hospitalitzacions a les Illes Balears. Enguany, protegir-nos i evitar la sobrecàrrega dels hospitals depèn de totes i tots, perquè ara, més que mai, cada llit compta. Si ets d'un grup de risc, per favor, vacuna't. Com més persones estiguem immunitzades, més protegits estaran els nostres hospitals. Demana cita al teu centre de salut i als telèfons 902 079 079 i 971 43 70 79. Govern de les Illes Balears.
Conta la llegenda que Orfeu va mirar cap enrere i va fer que la seva estimada Eurídice tornàs a l'infern. Nosaltres no volem només mirar cap enrere, sinó que també volem tenir mirades cap al present. Un ventall enorme del que representa la música clàssica, des dels nostres dies fins al passat, fins a l'edat mitjana, si fa falta. Cada diumenge, a les 10 del vespre, La Ruta d'Orfeu, tota la música clàssica a IB3 Ràdio.
El darrer minut, la informació comentada, la veu del carrer, els testimonis d'aquelles persones que en saben d'economia, d'igualtat, de temes socials, de cultura, són els eixos del dia. 4 hores de ràdio, cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 1.
I el dilluns entrevistam a la portaveu adjunta del PP al Congrés, Marga Pruens.
A IB3 Ràdio, el dia, amb Rafael Gallego.
IB3 Ràdio és servei públic.
Flors en el desert. No estem en banda.
Va, que mos queden 10 minutets i busques per parlar d'una cosa dura, dura, més que de, més que eixidici, eh? Sa banca, tu. I ho farem en el context d'aquesta fira del mercat social. Com pot ser social sa banca, se demanen qualcuns i qualcunes. I ara mos ho explicaran. Juanjo Caldés, de Caixa Colònia, com estàs? Què tal?
Bon dia, David, com estàs?
Potser són jo, però quina fama que té sa banca, Juanjo.
La veritat és que sí, no donen massa bon exemple.
Escolta, què és el que pot fer que una banca sigui això, social?
Bueno, nosaltres, com saps, la Caixa té 140 anys i fa 20 van donar una passa en banc en el que és estalvi ètic. Simplement el que vam fer és donar resposta a aquella gent que se demanava què fa la meva entitat financera, la meva tot bé, on imparteixen els meus estalvis. I l'estalvi ètic el que li dona és la resposta a aquestes preguntes. Fer un ús socialment responsable de tot bé.
I de si vols t'ho deman, diguem com a Sant Revés, no?
Sí.
Quan tu contractes o poses tot bé per fer aquest estalvi ètic, no? Què és allò en què no s'inverteix aquest tot bé?
Està clar que nosaltres els criteris negatius d'inversió ja van deixar enrere fa molt d'anys. I ara ens fixàvem en els positius.
D'acord. D'acord, val. I quins serien els més comuns a dins d'aquests positius?
Bueno, dins d'aquests positius nosaltres el que volem és incentivar l'economia local,
sí.
L'economia productiva local, a part de tot el que és les entitats socials.
D'acord.
També les famílies, les persones físiques, la compra de primera vivenda, les necessitats bàsiques, temes de salut, economia verda, bueno, tot aquest temes.
D'acord, d'acord. Anem a saludar també en Enrique Raya, en Quique Raya de Fiare. Bon dia, Quique, com estàs?
Bon dia, David, bon dia, Juanjo. Bon dia, Quique.
Quique, com definiries que és Fiare?
Bueno, Fiare és una cooperativa de finances ètiques, responen als principis de finances ètiques aprovats o assumits per tota una sèrie d'aquestes entitats internacionalment, i que, un poc, com ha explicat en Juanjo, el seu objectiu és centrar-se en les persones i en el medi ambient. Tots aquells projectes que financia tenen l'objectiu de tenir un impacte positiu i transformador.
Val. Aquí vos ho demanaré a nivell molt funcional. El tema de l'estalvi ètic me sembla que és comprensible per la majoria, no? Aquí el que feim és, entenc, fer un dipòsit, no?, d'un dobbés i anar fent un estalvi, i el que seria allò que se pot fer o que pot fer es banca amb aquell capital encaixa dins aquests preceptes que han comentat, no?
Així és.
Fiare, com funciona? Fiare és ja un proveïdor de serveis de banc, és a dir, jo puc tenir els meus dobbés allà, puc treure dobbés, funciona d'una altra manera, com va?
Sí, sí, Fiare ja des de fa més de 5 anys ja té la fitxa bancària acceptada per Banc d'Espanya. Ja tenim 3 delegacions a Espanya, una a Bilbao, a Madrid i a Barcelona, i el compte se pot obrir online, des de qualsevol punt, operar amb aquest compte, també en tenim targeta de dèbit, i les entitats que hagin de menester crèdit doncs poden consultar o bé directament amb aquestes oficines o bé amb els grups locals de persones voluntàries que són socis de la cooperativa, que ajudarem a fer els tràmits, d'una banda posar en contacte amb l'operativa bancària per fer tot el moviment de documentació relatiu als temes econòmics, i dels grups locals el que se farà serà l'avaluació socioambiental del projecte.
Val, d'acord. I, Quique, quan fas aquesta passa, no? De que passes a formar part de Fiare o comences a tenir relació amb Fiare. Per sus que tu veus social, no? De la gent que estàu amb això, d'on és empre Fiare o té Fiare i un altre compte?
Hi ha de tot. Jo te puc dir el meu cas particular, que és el meu banc fonamental. L'utilitzo per pràcticament totes les gestions que necessit. Uh-huh. El dia a dia de les persones comuns, segurament no és l'adjectiu més adient, però ja mos entenem, uh-huh, cobreix totes les necessitats que poden tenir.
D'acord, d'acord. Juanjo, sí. L'evolució d'aquest estalvi ètic en el vostre cas, quina ve a sent? I clar, ens trobam davant un producte que té una personalitat marcada. Uh-huh. Fins i tot des del punt de vista de la competitivitat en el mercat. És un argument en positiu, aquest? És a dir, tenir uns valors també és una, bueno, és una bona forma de presentar-te, no ho sé, com a tret diferencial davant la competència, per dir-ho d'alguna manera. No?
No tinguis cap dubte. Tenir aquests valors i dur-los a terme és rentable. És que, a més, és rentable. Uh-huh. Perquè els clients el que fan és saber on van les inversions, d'aquesta manera, en definitiva, decidir on volen invertir i, per tant, quin món volen.
Clar.
I això és importantíssim.
I amb aquesta extinció progressiva de allò que les caixes d'estalvi, no? tot això, com ha variat, precisament, aquest decorat en què hi havia caixes que tenien una, sempre aquella fundació, aquella cosa, no?, que tenia una connotació social. Tot això com ve evolucionant, i el fet que això cada vegada vagi més a la baixa, com vos posiciona a vosaltres?
Bueno, nosaltres, efectivament, com dius, fa 10 anys hi havia 47 caixes, ara en queden dues, Caixa Continent i Colònia Caixa Pollença. Nosaltres, uh-huh, som l'única de les Illes Balears. Això, el primer perjudicat de tot això va ser l'associat en general, que va perdre tota l'obra social de les fundacions de les caixes d'estalvi.
Clar.
Ara nosaltres, en aquesta situació, pues, sí que és perquè ens trobem amb molta gent que està donant-se passa, de canviar d'entitat financera, que vol fer un ús responsable de tot el bé, i diu basta.
D'acord. En tot això, aquí, que una qüestió que, home, fa reflexionar. Si se pot funcionar a partir d'aquests valors, d'aquests criteris que, per exemple, Fiare posa per davant d'altres coses, no? Per què hi ha una banca no ètica?
És molt bona pregunta. Perquè segurament hi haurà gent que encara no s'ha fet les preguntes que nosaltres, les entitats de finances ètiques, s'hi responen. Uh-huh. També molt probablement perquè estan utilitzant tècniques per amagar el que realment estan fent. En aquests darrers mesos, sobretot amb el tema de la pandèmia, hem pogut veure campanyes de publicitat d'entitats bancàries que s'estan posant com a valors que realment doncs, la pràctica no tenen. No, utilitzar adjectius com a responsable o sostenible quan realment a la pràctica no ho són gens ni mica. Uh-huh. És una qüestió també per responsabilitat nostra d'intentar arribar a més gent, fer-nos conèixer i demostrar, uh-huh, tot i que en la pràctica crec que ho fem i ho fem molt bé, que realment hi ha una altra forma de fer banca i una altra forma de tenir impactes en l'utilització dels dobbers, tant pel que fa el crèdit com pel que fa l'estalvi.
Val. Juanjo, ara aquesta pregunta que te faré, mira, la pots obrir fins a l'àmbit que vulguis, val? Cap on va el món, econòmicament parlant?
Ui, quina pregunta més delicada.
Anant
perquè
cap a...
si mos guiem per les notícies, no té bona pinta.
No.
Hem de confiar en el que deia en Quique, que convencen aquesta gent que on qui se passa i que se'n doni compte de que ens ho sou tot bé, se pot canviar el món.
Ja.
Jo crec que això és vital. I el que ha dit fins ara en Quique, aquesta transparència necessària en les finances, que nosaltres la traslladam pràcticament el dia a dia, i és perquè els clients se'n doni compte de que, i confirmi que pot fer aquest ús responsable dels dobbers. No vull cansar de dir aquesta frase. Uh-huh. Fer un ús socialment responsable dels seus dobbers.
Sí. Uh-huh. Sí, sí. Quique, què diries tu? Com ho veus? Que sí, molt bé.
Estic d'acord amb en Juanjo. La perspectiva econòmica a nivell global és molt preocupant, però és un moment, segurament, com en tots els moments de crisi, que se pot aprofitar per canviar de model. Avui en el programa has presentat diverses iniciatives que estem en aquest sentit. Jo animo a totes les persones que a partir de la setmana que ve comencin a conèixer, les que encara no ho fan, totes les iniciatives que se fan aquí a nivell de les Illes Balears, i ampliar un poc més l'espectre a nivell estatal o en general internacional, per veure que els altres models d'economia alternativa que tenen les persones i el medi ambient com a centre són possibles, ja són realitats, i moltes des de fa molt de temps.
D'acord. I de dir-vos a l'audiència que si voleu saber més coses sobre això que passa amb els vostres top bés, no?, i de quina manera ho gestionen des de criteris socials Caixa Colònia o Fiare, podreu escoltar-los dimecres, a partir...
Dimarts,
a partir de les 6 de l'hora baixa, a través d'aquesta sessió virtual que se farà, ja ho sabeu, a través de qualsevol xarxa social associada en el mercat social de les Illes Balears. I de Juanjo, Quique, moltes gràcies per aquesta estona. I, bueno, ja anirem parlant de dobbers. Vinga.
Gràcies. Gràcies, Rosada.
Bé, anirem parlant de lo que se pot fer amb els dobbers, que això és el més interessant d'aquestes propostes de banca. Dit això, nosaltres vos deixam. Ara ve el butlletí informatiu i nosaltres tornem diumenge de la setmana que ve, com sempre, a partir de les 9 de matí.